Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
En parlàvem l'altre dia en aquest programa del món de la xarxa, dels seus pros i dels seus contres. Doncs bé, ahir un tuit em va fer reflexionar. Era de la companya d'aquesta casa i editora del Punt i Seguit, Diana Silva, i deia el següent: les previsions de demà són un clar exemple de fins a quin punt és greu el panorama que vivim. Tot això és només demà. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. El tuit de la Diana es referia, imatge inclosa, a les previsions amb les que treballem periodistes i comunicadors d'aquesta casa. Entre les previsions, llegeixo: judici a un home per matar la seva nòvia. Judici a un home per violar una menor que coneixia. Judici a un home per la violació a una noia amb discapacitat. Judici a Lleida per violació en grup a una noia embarassada. Jutgen a un home per abusos a la seva filla. I com deia la Diana, tot això és només avui. I ens hauria de fer reflexionar, com a mínim, per no dir que ens hauria de fer caure la cara de vergonya, per no haver posat encara solucions a una xacra que destrossa vides, que es passeja gairebé impunament per aquest país. Perquè si això segueix passant, i segueix passant en massa, deu voler dir que alguns d'aquests degenerats, que és qui són i qui ho fan, deuen pensar que els hi surt a compte fer això. Ara multipliquen això pels dies que té l'any. Calculin. I quan s'hagin recuperat tant de l'ensurt com servidor, movem-nos tots. Això no pot seguir passant. Passen gairebé 2 minuts de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest 10 de febrer i aquesta hora.
Sobretot per un objectiu pedagògic. És una mesura educativa que té, doncs, com a objectiu reduir la distància entre cursos.
Les vacances de Nadal tindran un dia festiu més del que ara és tradicional. Acabarem el trimestre el dimecres 21 de desembre.
Los trabajadores pues se buscan otros sectores porque no pueden aguantar, tienen que llevar un pan a su casa.
El que fa la mesa d'emergència, el que necessitem és que hi hagi una aportació com a mínim proporcional a la que ha fet l'Ajuntament de Barcelona.
Y se lo dijimos claro, Barcelona es de otra pasta y van a hacer el ridículo, es mejor que se vayan.
Aún me cuesta creer. Es increíble lo que ha pasado hoy. Creo que es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les 2 de la tarda. Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La jornada d'avui molt tranquil·la arreu de Catalunya. Ara mateix llueix el sol, 4 núvols poc importants, però estem a les portes d'un petit canvi de temps, i és que demà augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya. Això farà que les temperatures mínimes pugin. Demà al matí no farà tant de fred com aquests últims matins. De dia, temperatures estables o una miqueta més baixes, i és que demà tindrem més núvols a tot Catalunya. Per tant, màximes un pèl més baixes, però tampoc serà un descens gaire destacable. Atenció amb aquests núvols, que al Pirineu poden deixar escapar algun ruixat en forma de neu per damunt dels 1.600 metres, i a la tarda vespre, cap a última hora del dia, no descartem algun ruixat també a les comarques del litoral i nord de Barcelona i també sud de Girona. No serà una situació de pluges generals i, malauradament, la sequera continuarà un dia més amb nosaltres.
Gairebé 4 minuts que passen de les 2 de la tarda. Comencem, doncs, aquesta hora a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero a les vies del control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Olma Giró, Judit Casellas i Sílvia Muñoz. I us comencem explicant que hi ha ja canvis en el calendari escolar, i és que el proper curs començarà abans, concretament el 5 de setembre per als cicles d'infantil i primària i el dia 7 per l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional. Ho ha anunciat així el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sobretot per un objectiu pedagògic. És una mesura educativa que té, doncs, com a objectiu reduir la distància entre cursos, que moltes vegades provoca que hi hagi, doncs, una desconnexió massa llarga, en la que pot contribuir negativament al que és el procés d'aprenentatge dels alumnes del nostre país.
Aragonès també ha assegurat que persegueix la igualtat d'oportunitats de gènere i que ha d'afavorir a la conciliació familiar. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha manifestat que la voluntat també ha estat igualar-lo a la resta d'Europa i ha explicat com queden les vacances escolars, que en cap cas aquesta reorganització suposarà un increment d'hores lectives.
Les vacances de Nadal tindran un dia festiu més del que ara és tradicional. Acabarem el trimestre el dimecres 21 de desembre. Els centres educatius comptaran amb un dia més de lliure disposició al llarg del curs. Passarem de 3 dies de lliure disposició a 4. I el que recomanarem des del Departament d'Educació és que es gaudeixi durant el segon semestre.
Les dates de finalització es mantenen a la segona quinzena de juny. Durant el mes de setembre, a les escoles hi haurà jornada reduïda de matins, de 9 a 1, tot i que es garanteix el servei de menjador. A més, el Departament d'Educació avançarà un mes els nomenaments de la plantilla estructural, és a dir, al juny.
I per primer cop des d'abans de Nadal, els contagis diaris han baixat del llindar dels 10.000. Això sense tenir en compte els dies festius i caps de setmana, quan es fan moltes menys proves diagnòstiques.
Segons les dades que ha fet pública Salut avui, hi ha 2.591 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 56 menys que ahir. Les unitats de cures intensives es mantenen un dia més per sota dels 400 crítics. Avui hi ha 9 pacients menys ingressats i la xifra total és de 388.
Pel que fa a la resta d'indicadors, es mantenen en la mateixa línia que ahir, tots a la baixa.
El risc de rebrot cau i se situa en 2.000 punts i la velocitat de propagació es manté en 0,62. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana 62. La pandèmia, per tant, va clarament a la baixa. En les últimes hores també s'han notificat gairebé 10.000 positius i s'han registrat 35 defuncions. Els centres d'atenció primària van atendre aquest dimecres prop de 23.500 visites sobre Covid.
I a tot plegat, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que s'ha de normalitzar, però recordant que la pandèmia no ha acabat.
En declaracions a RAC1 i coincidint amb la reobertura de l'oci nocturn, ha alertat que la transició no serà d'un dia per l'altre, sinó que a poc la Covid ha de deixar de posar en entredit el sistema sanitari. La previsió del conseller és que les xifres continuen baixant a bon ritme.
Per setmana seguirem baixant i amb un bon ritme, això segur. Però saben vostès també que fer prediccions pensant que ha de ser 5-7 dies amb aquesta malaltia és prou difícil i ens ho ha demostrat moltes vegades aquest virus. De tota manera, jo confio que sí, que anirem baixant, que aquesta sisena onada doncs, anirà remetent.
Sí, com sigui, les dades epidemiològiques certifiquen la desacceleració d'aquesta sisena onada. I això ha derivat en l'aixecament de les restriccions. Avui ha estat el primer dia, per exemple, sense mascaretes al carrer.
Només caldrà seguir-la utilitzant en interiors i en esdeveniments multitudinaris on no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. A més, també es recomana portar-la en espais exteriors quan hi hagi aglomeracions.
I si ampliem la mirada, Europa també es va traient poc a poc la mascareta a l'exterior. La millora de les dades ha derivat que després que nombrosos països europeus imposessin l'obligatorietat de portar mascareta a l'aire lliure per l'augment de contagis per la variant Omicron, la majoria dels països han començat a eliminar aquesta mesura i Espanya, Itàlia i Portugal són els últims a retirar-la.
Per exemple, a França les mascaretes no són obligatòries a l'exterior des del 2 de febrer, només si no es pot mantenir la distància de seguretat. Sí que s'ha d'utilitzar, com en la majoria de països europeus, en espais tancats, excepte en llocs com bars o restaurants.
Anem al cas d'Alemanya, que és semblant al de França. No és obligatori portar mascaretes a l'aire lliure només en aglomeracions.
En tot, cada territori pot establir normes específiques. El 16 de febrer, el govern federal i les autoritats territorials es troben en una reunió en la que es preveu una relaxació de les restriccions a partir del mes de març. A Àustria, Bèlgica i els Països Baixos tampoc és obligatori portar mascareta a l'exterior sempre que es pugui mantenir les distàncies. Com en altres països, en aquests tres sí s'ha de portar protecció a l'interior.
I el Regne Unit també continua suavitzant les restriccions i no cal utilitzar mascareta a l'exterior tampoc.
El govern britànic és un dels que ha posat l'accelerador en la fi de les restriccions i preveu ara que a finals del febrer acabin totes les limitacions fixades a Anglaterra per la Covid.
I finalment Dinamarca, que és el país europeu que ha anat més enllà amb la fi de totes les restriccions l'1 de febrer.
Ho ha fet en considerar que la variant Omicron no suposa un perill ni per als ciutadans ni per al sistema sanitari. El govern danès fa recomanacions però no estableix cap mesura obligatòria. Igual Suècia.
I parlem un dia com avui, de fet una nit com avui, de l'oci nocturn, perquè reobre avui després de més de 600 dies tancat i amb un volum de pèrdues econòmiques considerables. Ho fan sense restriccions d'aforament, d'horari ni passaport Covid.
Ara bé, gairebé un 30% dels locals han tancat durant la pandèmia. Ho ha alertat el secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, Fernando Martínez, en una entrevista al matí a Radio Estel.
Que no ha habido acuerdos con los alquileres, porque ha habido gente que no ha podido soportar más. Estamos muy preocupados por el sector. Al sector hay que darle estabilidad. Hemos pedido un plan de competitividad porque consideramos en estos momentos que tenemos que ser competitivos en relación con las comunidades autónomas. Fíjese que antes un dicho que prefería venir a Barcelona y ahora prefiere ir a Madrid o Valencia.
Martínez ha manifestat que els està costant trobar personal com cambrers o vigilants de seguretat per la falta d'estabilitat laboral del sector a causa de la pandèmia.
Los trabajadores pues se buscan otros sectores porque no pueden aguantar, tienen que llevar un pan a su casa. Por lo tanto, nos está costando volver a tener camareros, volver a tener controladores de acceso y volver a tener vigilantes de seguridad porque quieren estabilidad y no se la podemos dar.
Més notícies a aquesta hora, quan passen 11 minuts de les 2 de la tarda. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha defensat que l'independentisme ha de deixar les solucions personalistes i anar a estratègies compartides. Així s'ha referit en una entrevista a Ser Catalunya a la gestió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre el cas Juvillà.
Després de reunir-se amb els partits independentistes, Vilagrà ha avançat amb qui es reunirà la setmana que ve el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
El que vàrem fer durant aquests dies com a govern de Catalunya és veure'ns amb tots els partits independentistes i la setmana que ve ens veurem, per altra banda, amb una altra ronda diferent, doncs amb Comuns i el PSC, perquè ens sembla que amb aquests grans consensos que hi ha de ser el PSC, per exemple, amb l'impuls al català, i evidentment els Comuns també hi són, amb moltes altres coses que compartim.
I atenció a aquesta notícia. Els ajuntaments i les diputacions catalanes van gastar 114 milions d'euros en fer front a la Covid-19 durant l'any 2020. Són dades d'un informe de la Sindicatura de Comptes analitzat per Radio Estel, per aquesta casa, que detalla com es van fer més de 2.000 contractes extraordinaris en serveis socials i compra de material com a principals despeses. S'han detectat també algunes errades en tot aquest informe, de les que destaca que el 75% d'aquests contractes no es va comprovar la solvència del proveïdor, Anna.
L'informe de la sindicatura mostra com des del món local es va reaccionar davant l'emergència ocasionada per la pandèmia. La majoria de la despesa, amb 72 milions d'euros, es van fer en serveis socials, 32 milions en subministraments mèdics i materials i 27 milions en obres per adequar o habilitar equipaments.
De fet, la majoria de la despesa la van tirar endavant els ajuntaments i entre ells destaca el de Barcelona amb una inversió superior als 45 milions, seguit de molt lluny per la Diputació de Barcelona amb més de 10 milions.
La Sindicatura de Comptes ha detectat algunes errades administratives en tota aquesta contractació d'emergència. En destaca que encara, que no és obligatori, un 75% d'aquests contractes no comprovaven la solvència del proveïdor o que la majoria dels contractes no es van formalitzar per escrit mai. No obstant aquestes circumstàncies, no hi va haver gaires incompliments.
I professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat aquest dijous per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària. Han fet concentracions a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Salt.
Davant el CAP, Alfons Moré, s'ha manifestat una 60 de persones convocades per SATSE. El sindicat recorda el desgast dels professionals. Escoltem el seu portaveu, David Oliver.
Demanar una vegada més als polítics que realment posin solució a una de les situacions del col·lectiu d'infermeria. Que hem recaigut, la funció nostra ha recaigut doncs, endavant aquesta pandèmia i la veritat és que el desgast físic i emocional que tenim doncs, ha arribat a una situació insuportable. No veiem cap solució al nostre desgast i per tant doncs, estem aquí per reivindicar això, no? Que se'ns escolti.
El portaveu de SATSE ha exigit condicions dignes perquè retornin els 8.000 infermers que han marxat i ha reclamat al govern més personal, jubilacions anticipades voluntàries i la reclassificació professional.
I encara més dades sobre la pandèmia, perquè els serveis socials de Barcelona han atès des del seu inici una quarta part més de persones que fa 2 anys. A més del total de persones ateses, gairebé el 25% no hi havien anat mai abans.
Una de les demandes més recurrents són ajudes per habitatges, i per això més de la meitat de les ajudes que es donen als serveis socials de la capital catalana s'han destinat a mesures d'urgència per evitar que les persones més vulnerables es quedin sense llar.
Des de l'Ajuntament, però, creuen que això no és suficient i reclamen més implicació de la Generalitat en l'aportació de pisos socials a la mesa d'emergència. Ho ha dit la comissionada de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes, en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Pel que fa a la mesa d'emergència, el que necessitem és que hi hagi una aportació com a mínim proporcional a la que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. El fet de captar habitatges és complicat en una ciutat com Barcelona, però és un esforç que s'ha de posar en primera instància si volem realment posar les persones al centre i poder treballar amb elles projectes on ells se sentin reconegudes i acompanyades per la comunitat.
A banda dels problemes d'habitatges, els serveis socials també es troben davant una feminització de la pobresa. Segons ha explicat Sònia Fuertes, del total de persones ateses, el 63% són dones.
I també us ho avança Ràdio Estel, Barcelona obre a les empreses privades els punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
L'empresa BSM, Barcelona de Serveis Municipals, és qui ha adjudicat a 3 empreses la capacitat de poder fer servir la xarxa pública de recàrrega elèctrica de vehicles de la ciutat. Fonts de l'empresa han indicat que és un model de col·laboració que volen augmentar en un futur. Actualment, Barcelona compta amb 600 punts, tant en superfície com en aparcaments públics.
De fet, des de fa un any, l'Ajuntament cobra a tots els usuaris per l'ús d'uns punts que, fins a inicis del 2021, eren gratuïts. A diferència d'altres consistoris com Madrid, però Barcelona no permet a operadors privats instal·lar punts de recàrrega a l'espai públic. El que han fet, doncs, és posar-los en espais propis amb preus més competitius.
Així doncs, el model pel que ara s'aposta per integrar el privat és el de pagament per la utilització de la xarxa pública, i ho permetrà amb la previsió d'un ingrés estimat anual d'uns 54.000 euros de les empreses EFIMOB, Has2Be i Spirey. BSM, a més, permetrà a aquestes empreses introduir publicitat de restaurants o punts d'interès pròxims, així com comentaris i qualificacions dels clients respecte a les estacions de càrrega.
I el Mobile World Congress tornarà a plegar l'ecosistema de la telefonia mòbil a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març.
El Congrés ocuparà 7 pavellons de la Fira de Gran Via i comptarà amb 1.000 ponents, dels quals 95% seran presencials. L'organització del Congrés espera duplicar el públic de l'edició reduïda de l'estiu, però pronostica una assistència de menys de la meitat que el 2019, uns 50.000 visitants. La GSMA preveu un impacte econòmic de 240 milions d'euros.
I atenció també, perquè els bombers de Barcelona alerten dels incendis originats per la sobrecàrrega de patinets elèctrics.
Un exemple seria l'incendi del bloc del carrer Nou de la Rambla, en què un patinet estava endollat al quadre elèctric de l'escala i va calar foc. Aquests vehicles de mobilitat personal es carreguen per la nit i sense cap supervisió. Els bombers no han donat el nombre exacte de quants dels sinistres han tingut un patinet com a origen, però sí que fan algunes recomanacions, com que els patinets estiguin homologats amb el marcatge CE i disposar de detectors d'incendis.
I segons ha pogut saber Ràdio Estel, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu crearà i implementarà una plataforma digital per detectar, comunicar i intervenir en adolescents i joves que pateixen o estan en risc de patir un trastorn psicòtic.
La plataforma oferirà materials psicoeducatius, diagnòstics i terapèutics per a la psicosi per mitjà de noves tecnologies com la gamificació. Amb aquest projecte, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ampliarà les seves funcionalitats. La finalitat és canviar el model d'atenció cap a aquest col·lectiu i oferir-ne un de més proper, atractiu, accessible i àgil. També es vol millorar la qualitat de vida i promoure el tractament individual de la població objectiu.
Gairebé 19 minuts que passen de les 2 de la tarda. Doncs bé, avui volem parlar de tot plegat i saludem a aquesta hora la doctora Marta Coromina, psiquiatra i coordinadora del CESMA, del Centre de Salut Mental d'Adults al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Doctora Coromina, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Deixi'm preguntar-li primer de tot ben bé què és i quin és l'objectiu d'un projecte com aquest.
Doncs mira, és un projecte que neix d'una necessitat clínica i assistencial. busquem doncs una solució tecnològica per poder apropar els joves que pateixen o que tenen risc de patir psicosis doncs en els serveis de salut mental, donat que sabem doncs que el trastorn psicòtic com altres trastorns mentals apareixen doncs abans dels 25 anys a un 75% i és la principal causa de discapacitat en els adults joves. Tenim un problema, doncs, a més, que quan ens arriben els joves, doncs, també ha passat força temps, no?, des que han començat els símptomes, no? Per tant, el que intentem és veure de quina manera podem millorar la detecció, l'accés en els serveis. I, per altra banda, quan també ens passa, doncs, que els joves també no són gaire fidels, no?, en les visites de salut mental. O sigui, més d'un 50% ens acaben desvinculant.
Més d'un 50%, eh?
Sí.
Per què passa això?
És molt. Potser perquè el que li oferim doncs, no és prou atractiu per ells. El que busquem doncs, una mica és aquest canvi assistencial en què siguin doncs, ells la diana, que sigui un model més atractiu, amb un llenguatge més proper. El món virtual té aquestes avantatges, no?, que potser genera major privacitat, respostes més ràpides, un millor confort, no sé, menys vergonya, potser per demanar ajuda, perquè també hi ha tot el tema de l'estigma, no?, i potser menys exposats emocionalment, d'alguna forma.
De seguida, doctora Coromina, li pregunto per aquest estigma, que em sembla molt, molt interessant, però deixi'm preguntar-li també aquest projecte a qui va dirigit, i tot i que ens ho explicava molt bé, li pregunto, perquè és evident que segur que serveix a les persones que ja estan diagnosticades d'algun tipus de trastorn psicòtic, però per aquelles que no ho estan, suposo que és molt difícil saber que el que estan patint és un trastorn psicòtic.
Exacte, sí. Jo crec que com a població encara ens falta doncs, també aprendre a reconèixer les primeres senyals d'alarma, no?, de poder dir doncs, que això pugui ser un trastorn psicòtic, no? I una miqueta, per contestar el que em deies, la població a la que és Diana seria la població adolescent i adult jove, o sigui, entre 14 i 35 anys, que serien doncs, persones doncs, que puguin tenir un risc de tenir psicosi o que ja hagin tingut un primer símptoma psicòtic, i una miqueta el que busca el projecte doncs, seria potser doncs, apropar-nos a la població general, puguem donar doncs, un material doncs, de qualitat, no?, que pugui, les persones puguin entendre, que pugui... Doncs tant la població general com els metges d'atenció primària, com els centres educatius, tinguin una font per reconèixer doncs, quins símptomes o quines senyals ens poden ajudar a diagnosticar i, per altra banda, doncs, aquells pacients que ja tenim en seguiment, doncs, també no perdre'ls, no?, i poder, entre visita i visita, tenir un seguiment també del que passa. I, d'alguna forma, doncs, ens apropem una mica en aquesta forma de comunicació diferent, que seria, doncs, això, d'una forma més àgil, no?
Ens parlava la doctora Coromina, amb qui estem parlant avui. Ella és psiquiatra i coordinadora del Centre de Salut Mental d'Adults al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, precisament això, que molts joves i adolescents joves, sobretot, deixen certes teràpies. De fet, ens deia, i a mi em sorprenia molt, que inclús el 50%, més del 50% deixen aquesta teràpia, entre altres coses perquè encara hi ha cert estigma sobre salut mental, no? Deixi'm preguntar-li precisament sobre els trastorns psicòtics. Hi ha cert tabú o certa banalització inclús entre la societat, allò de aquelles típiques frases, de no siguis psicòtic quan passa alguna cosa, sobre el món de la psiquiatria, sobre el món dels trastorns mentals i concretament en els trastorns psicòtics?
Sí, per descomptat. Vull dir, jo crec que s'està fent una tasca de parlar-ne més, sobretot potser aquest any doncs, que la Marató de TV3 també s'ha parlat, no?, sobre salut mental, però en general parlar obertament de la part emocional i dels trastorns de salut mental costa molt. I més quan de determinades malalties doncs, que tenen alguns atributs negatius afegits, no?, com a vegades ha passat amb la psicosis, no?, o amb l'esquizofrènia, que és un dels tipus de trastorns psicòtics que de vegades pues, associen a un determinat tipus de conductes, no? Se'ls associa que moltes vegades no són reals, no? I això fa doncs, que les persones que potser ho pateixen doncs, de vegades tinguin por per consultar, no? O per una por del que diran, per por doncs, a que les persones els tractem d'una altra manera. Bueno, jo crec que ens queda un llarg camí per fer, eh? per normalitzar que els trastorns de salut mental són molt prevalents, no? Són molt freqüents i sobretot pues, el que sí que és important saber és que si es tracten abans, no? Si les persones accedeixen a un tractament precoç, doncs milloren, hi ha una remissió dels símptomes, hi ha una milloria de la funcionalitat i milloria a nivell social, especialment important en els joves, on estan en una etapa doncs, on doncs és molt important a nivell laboral, a nivell afectiu, a tots els nivells de la vida, no? I, bueno, doncs una miqueta també dir que si venen abans i continuen en seguiment, tindran accés doncs, a un tractament eficaç i que això s'ha demostrat que tenen millors resultats en salut i menor mortalitat, també.
Ens parlava també, i tornem a aquesta plataforma digital que es vol implementar per part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per detectar, comunicar, intervenir en adolescents i joves que pateixen aquests trastorns psicòtics. Em deia la doctora, cal atreure la població jove, cal atreure l'atenció del pacient jove i per això aquestes eines tecnològiques. No sé si està pensat també aquest projecte per pacients amb risc d'exclusió socials o inclús dificultats a l'accés digital.
Sí, o sigui, és veritat que hi pot haver una escletxa digital, però estem, com he dit, és amb una edat, no?, que pensem que és menys significatiu, perquè entre 14 i 35 anys, bueno, és veritat que és una població que ha crescut en un món on les tauletes, els mòbils, no?, doncs tot això està a l'ordre del dia. Sí que hem fet alguna... hi ha estudis i nosaltres mateixos hem fet una enquesta i hem vist que la població jove amb psicosis o sense fa el mateix ús de les tecnologies, eh? Per tant, el que estem dissenyant precisament és una app, no?, que pugui ser accessible per aquesta ciutadania, que sigui un maneig molt intuïtiu i àgil i, a més, aquesta app serà prescrita per als terapeutes que segueixen, no?, en el centre de salut mental i rebrà també doncs, un acompanyament personalitzat i un suport d'aquest material multimèdia.
A més, doctora, en el projecte expliqueu que s'usarà la gamificació. Què és la gamificació i, sobretot, per què s'utilitza?
O sigui, bueno, jo sóc psiquiatra, eh? Potser no sóc la més adequada de dir que és la gamificació. El que nosaltres potser busquem és precisament que sigui una eina gratificant, que la persona pugui veure els seus progressos, que ho visqui com un joc. És una eina que se senti motivat, no?, per poder assolir uns objectius terapèutics, que això li serveixi doncs, per impulsar ganes de millorar en determinades àrees, no? I que potser doncs, a través del joc, a través de diferents tasques, doncs rebi com alguns premis o algunes gratificacions. Mm. Això és el que busquem, sí.
Quan està previst que s'implementi un projecte com aquest?
Sí, o sigui, el projecte té dos grans branques. Una és aquesta part dirigida a la població general, que seria doncs, poder fer un site de psicosis, que això ja ho vam començar a construir, diguéssim, a finals de l'any passat, amb la plataforma Som360, que és una plataforma de salut mental que està creant Sant Joan de Déu, i ja vam començar a crear doncs, material amb la participació de persones en primera persona, de familiars, de professionals de l'àmbit sanitari, d'àmbit educatiu i de diferents parts. Això seria l'objectiu doncs, per millorar la detecció i disminuir l'estigma. I per altra banda, aquesta segona part, que és la que licitem, no?, que és la creació d'aquesta app, doncs ara encara doncs, les empreses tenen encara temps per poder-se presentar i serà fer aquest mòdul gamificat i la idea és poder treballar-hi tot aquest 2022 i tot l'any 2023.
Ara ens deia que la licitació corre a compte d'aquesta app del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, però es preveu fer servir aquesta aplicació més extensible, més enllà dels pacients del Parc Sanitari Sant Joan de Déu?
Aquesta és la idea, eh? La idea dels projectes de compra innovadora és aquest. Vull dir, de fet, el desenvolupament de l'app doncs, complirà amb tots els criteris d'acreditació de la Fundació TIC Salut i Social del Departament de Salut i estarà disponible per la resta dels centres del sistema sanitari, sí. Mm-hmm.
Mm. Doctora Coromines, doctora Marta Coromina, psiquiatra i coordinadora del CESMA, del Centre de Salut Mental d'Adults, al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat. Salut i força.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Mig minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Obrim també altres qüestions, i és que 600 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, han col·lapsat aquest matí al centre de Barcelona en una marxa lenta de taxis per protestar contra Uber i en expedient sancionador de l'Autoritat Catalana de la Competència, Anna.
Sí, la marxa lenta, la convocada Elite Taxi, ha començat aquest matí a 9:45 des de la plaça Espanya de Barcelona. A hores d'ara estan al Parlament de Catalunya, on s'han reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, així carregat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, contra Uber.
Si Uber, cada vez que intenta penetrar aquí con la buena cara, después de entrar como delincuentes, ¿vale?, incumpliendo todas las leyes que hay, pues es su problema. Están haciendo el ridículo. Nosotros nos reunimos con Uber, con el director general y todo su equipo. Y se lo dijimos claro, Barcelona es de otra pasta y van a hacer el ridículo. Es mejor que se vayan.
I el Departament d'Interior ha decidit acabar amb els talls a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, on es protestava contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders independentistes.
La conselleria ha proposat que les concentracions es facin en una ubicació propera a la plaça que connecta amb el passeig Fabra i Puig davant de l'estació de Renfe, després de comprovar que a les darreres protestes hi han comparegut altres partits i associacions. Segons Avançant Nació Digital, i han pogut confirmar a fons del govern a Ràdio Estel, la Direcció General d'Administració de Seguretat ha validat aquest dimecres la resolució després de traslladar la proposta a principis de setmana a l'Assemblea Nacional Catalana i al col·lectiu veïnal. L'ANC, de fet, ha manifestat que prefereix mantenir la ubicació de l'Avinguda Meridiana.
I les obres de la nova Superilla a l'Eixample de Barcelona començaran el mes de juny.
Es tracta dels projectes per transformar en eixos verds els carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell, d'una banda, i crear quatre places als encreuaments dels carrers Girona, Rocafort, Comte Borrell i Enric Granados en Consell de Cent.
Els primers treballs per actualitzar el Pla Cerdà, és a dir, treure asfalt i posar més verds, s'allargaran fins a principis del 2023 i, segons dades del govern municipal, permetran guanyar 58.000 metres quadrats als vianants.
El pressupost total del projecte és de 52,7 milions d'euros. L'horitzó és arribar al 2030 amb 21 eixos verds i 21 places.
De fet, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que es tracta d'un model de ciutat de futur que ja comença a ser present.
Colau ha deixat clar que es tracta d'una transformació que no pot esperar més a l'Eixample, la zona de la ciutat amb un índex de contaminació més elevat i més trànsit rodat. Per a Colau, es tracta d'una transformació realista, necessària i molt il·lusionant.
I el Departament de Territori obre el tercer carril de la C-17 en direcció sud entre Granollers i Parets.
La construcció del tercer carril ha representat una inversió de 10 milions i mig d'euros i forma part d'un paquet de millores a la C-17 on la Generalitat està destinant 60 milions d'euros. L'afegit representarà una reducció de les retencions i guanyaran seguretat. En sentit nord, ja s'està treballant en la construcció del tercer carril i una calçada lateral també entre Parets i Granollers.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:45 de la tarda, els alcaldes d'Alcanar, Vinaròs i Ulldecona reclamen ajuda a la Generalitat de Catalunya, Generalitat de València i al govern espanyol per afrontar els 6 milions i mig d'euros en danys pels aiguats del setembre, unes quantitats que, segons apunten els batlles, els ajuntaments no poden assumir sols. N'ha parlat així l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
Som tres dels municipis més afectats per l'aigua del passat dia 1 de setembre i, evidentment, encara n'estem pagant les conseqüències en el sentit de que no està ni molt menys tot reparat. I en això també estem d'acord els tres. Necessitem de que la resta d'administracions implicades, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Ministeri, acceleren tots els tràmits per a que poguéssim accedir a les ajudes per a pal·liar els desperfectes dels aiguats de l'1 de setembre del 2021.
Els consistoris han celebrat la reforma en marxa de l'N-238, carretera que uneix els tres municipis i els seus polígons industrials i que estarà llesta a finals del 2023.
Sant Carles de la Ràpita passa a denominar-se La Ràpita. Aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat ha fet oficialitzat el canvi de nom. L'alcalde del municipi, Josep Caparró, celebrava d'aquesta manera el canvi.
Avui s'ha fet realitat aquella voluntat majoritària dels rapitencs i rapitenques de que el nostre municipi oficialment es digui de la manera que socialment utilitzem. Sempre hem sigut La Ràpita i des d'avui oficialment som La Ràpita.
A finals de novembre, el ple municipal va aprovar per majoria absoluta l'expedient per fer oficial el topònim. I tot i que el resultat favorable d'una consulta popular que no va arribar al 20% del cens, el canvi ha seguit endavant i s'ha acabat fent efectiu aquest canvi de nom.
I el fons personal de l'escriptor, cronista i activista social Francesc Candel ja forma part de l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya.
El llegat que la família del valencià ha lliurat a la Generalitat compta amb un dietari redactat entre el 1950 i principis dels 2000, 55 llibres escrits entre el 1956 i el 2006, fotografies, 120 carpetes amb manuscrits i mecanoscrits, correspondència amb més de 5.000 cartes i articles col·laboracions en diaris com El Correo Catalán, La Vanguardia, Avui, El Periódico, Pueblo o Destino. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha celebrat que comptar amb el fons suposa millorar la recerca i la investigació catalana de la segona meitat del segle XX.
Gairebé 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda, obrim plana de successos i amb bona notícia, perquè els Mossos d'Esquadra localitzen a la jove de 17 anys que va desaparèixer el passat dissabte del barri de Sarrià de Barcelona. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'han trobada sana i estàlvia a la localitat de Mataró. Des que va començar l'avís de la seva búsqueda, la resposta ciutadana es va mobilitzar fins al punt d'arribar a organitzar macrobatudes.
I també Mossos d'Esquadra detenen un treballador de servei d'ajuda a gent gran per robar joies i diners a dones dependents de Barcelona.
El detingut de 27 anys presumptament s'hauria aprofitat de la seva feina per robar els avis amb mobilitat reduïda greu que els atenia. En total consten 3 denúncies per furt i l'home està en llibertat amb càrrecs.
I també la policia catalana ha desmantellat amb la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat un punt de venda i consum d'heroïna en un pis pel barri de la Torrassa Collblanc.
En concret, han detingut a 3 persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament també per tràfic de substàncies estupefaents. En el mateix operatiu s'han detingut a 2 homes més que tenien ordres judicials de detenció pendents. Els arrestats ocultaven la droga en una botiga de queviures i administraven les dosis en aquest barri. En les dues entrades dels agents han comissat 150 grams d'heroïna, 50 grams de cocaïna i 4.500 euros en efectiu.
Per cert, Sílvia, que la Policia Nacional també ha detingut 21 persones en situació irregular a les comarques gironines.
Així s'ha comptat després de fer diversos controls a la demarcació per prevenir la comissió de delictes i infraccions penals i administratives contemplades a la llei d'estrangeria. Els arrestats comptaven amb 48 antecedents policials, entre els quals hi havia robatori amb força, amb violència, intimidació, tràfic de drogues, falsedat documental, desordres públics o ocupació d'immobles. Els delictes s'havien comès a Espanya, però també a altres països europeus. La policia va incoar els expedients d'expulsió en els casos dels detinguts en situació irregular.
Passen 8 minuts de 2:45 de la tarda. Gràcies, Sílvia. Obrim també plana esportiva.
Esports.
El nom propi del dia en plana esportiva, sens dubte, és el de Caral Castellet, que aquesta matinada s'ha penjat la medalla de plata als Jocs Olímpics de Pequín. El món de l'esport s'ha desfet en elogis aquest matí cap a la Raider sabadellenca, que ha aconseguit la cinquena medalla espanyola de tota la història dels Jocs d'hivern. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. Així és, clubs, entitats esportives i institucions públiques catalanes i estatals han enviat missatges de felicitació a Caral Castellet. L'snowboarder català, als seus 32 anys, s'ha coronat per fi en uns Jocs Olímpics d'hivern. Ho ha fet en la modalitat de mig tub i és la primera catalana que puja al podi en uns Jocs d'hivern. La sabadellenca de 32 anys ja ha avisat que aquesta medalla no suposa un punt i final a la seva carrera esportiva i ja ha assegurat que tornarà a competir als propers Jocs Olímpics, que es faran a Milà l'any 2026. Seran, doncs, els 600 Jocs per a Castellet. En la prova que l'ha coronat com a cinquena medallista, espanyola en tota la història d'aquests Jocs, Castellet ha sumat un total de 90,25 punts, gràcies a una espectacular segona mànega que l'ha catapultat cap al segon lloc. Només l'ha superat la nord-americana Chloe Kim, que n'ha sumat 94. La japonesa Tomita Sena s'ha quedat amb la medalla de bronze. Aquest matí, Caral Castellet encara no assimilava la fita aconseguida.
Aún me cuesta creerlo, es increíble lo que ha pasado hoy. Creo que es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras, pero al final, pues, muchos años de trabajo, de sacrificios y, bueno, cuando digo muchos años, media vida.
I encara als Jocs Olímpics d'hivern, en Skeleton, el català Ander Mirambell ha quedat 24a posició a les dues primeres mànegues de la competició. Demà disputarà les dues últimes, de fet, aquesta matinada. D'altra banda, l'espanyol Lucas Eguíbar s'ha quedat a les portes del bronze en la prova de border cross i s'ha hagut de conformar amb un diploma olímpic.
I canviant d'esport, la victòria del Barça femení ahir contra la Reial Societat per 1-9 deixa pràcticament sentenciada la Lliga.
Ara mateix la distància entre aquests dos equips, que són els que encapçalen la classificació, és de 19 punts. Si el Barça no ensopega en cap altre partit, que el ritme que porta és poc probable, les blaugranes podrien guanyar la Lliga d'aquí un mes davant el Reial Madrid. Perquè això passi, la Reial Societat hauria de guanyar els dos propers partits del Camp del Llevant i de l'Eibar. Si en aquests partits les donostiarres no guanyen, el Barça però seria campió ja abans contra l'Alavés el primer cap de setmana de març. Sigui com sigui, el Barça és molt possible que quan hagi d'afrontar els quarts de final de la Champions contra el Real Madrid ja sigui campió de Lliga i per tant els seus esforços estiguin únicament dipositats en aquesta competició europea. Recordem que els quarts de la Lliga de Campions es juguen els dies 22 i 30 de març, aquest últim partit des del Camp Nou i ja amb les entrades esgotades. I encara sobre el femení, avui el Barça ha presentat les primeres imatges de la sèrie Match Day, que narra la temporada històrica de l'equip que va alçar el triplet.
Creo que es un año muy bonito para nosotras y creo que vamos a conseguir cosas muy buenas. La historia de un grupo de chicas que soñaban desde pequeñas con ser jugadoras de fútbol.
¿Quién me ha robado los cafetines?
¡Has sido tú!
¿Dónde nos vamos, chicas?
A Azerbaiyán.
Inside Match Day.
Este és l'objectiu, su primera Champions.
No ens hem de posar límits i hem d'anar per totes.
Es tracta de poc més de 2 minuts de material on ja es poden començar a veure algunes imatges inèdites de les interioritats de l'equip durant la passada temporada. Concentracions, viatges en avió, estones lliures i arengues al vestidor són alguns dels documents que es poden veure en aquest primer avanç. Després de l'estrena dels dos primers capítols, el proper 25 de febrer, els 4 dilluns següents aniran sortint d'un en un fins al total de 6 que formen el documental íntegre, que es pot veure a través de la plataforma Barça TV+.
El proper documental que es faci serà sobre Radio Estel i es dirà «¿Quién me ha robado mis bolígrafos?», també t'ho dic. Pel que fa al futbol masculí, Barça i Espanyol ja es preparen per al derbi de diumenge a les 9 de la nit a l'RCD Stadium.
Un partit que estarà sota les ordres de l'àrbitre canari Alejandro Hernández Hernández amb l'ajuda de José Luis González González del VAR. Un derbi que serà el retorn de Raúl de Tomás després de complir el partit de sanció. El jugador perico és amb 12 dianes el segon golejador de la Lliga, només superat per Benzema, que en porta 17. El jugador ha parlat aquest migdia de com afronta el partit a nivell personal i el conjunt de l'equip. I ha dit que en l'últim enfrontament amb el Barça es va quedar amb les ganes de marcar i que espera fer-ho diumenge.
Llevo casi más de 20 días probablemente parado porque no he podido competir por la expulsión pasada y bueno, con muchas ganas de ayudar al equipo y sobre todo de intentar hacer un gran partido y llevarnos los 3 puntos. Somos conscientes de que venimos de perder, pero creo que anímicamente muchas veces no hay que hacer dramas a la hora de perder y sí corregir cosas que se han hecho mal en ese partido para trasladarlas al siguiente partido e intentar cambiarlas.
Pel que fa al Barça, no hi serà Dani Alves, que ha de complir 2 partits de sanció per la targeta vermella que va veure la passada jornada contra l'Atlético de Madrid. I encara en futbol, aquesta nit es juga l'altre partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club de Bilbao i el València. Serà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Telecinco i DAZN. En el primer partit que s'ha disputat aquesta passada nit, el Betis ha superat el Rayo Vallecano per 1-2.
I en motor, l'equip Aprilia ha presentat aquest dijous la nova moto amb la que els pilots catalans Aleix Espargaró i Maverick Viñales competiran aquest curs de MotoGP.
La nova RSGP manté els característics colors de la marca, que són el vermell i el negre. A més, disposa també d'un motor amb diversos aspectes nous, una aerodinàmica millorada i, sobretot, millores a nivell tecnològic. El programari i la part del xassís s'han renovat amb l'objectiu de millorar la frenada, l'acceleració i l'estratègia de sortida.
Mig minut i arribarem a 3:45 de la tarda. Gràcies, Xavi. Anem a publicitat i de seguida comentem el món de la cultureta també aquí a Estel Migdia. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba. Tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats. Tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Dos minuts exactes que passen de 3:45 de la tarda i abans de parlar de culturetes hem de parlar d'una altra cosa important per aquest programa, les xarxes socials. Com sempre que hem fet l'enquesta relacionada amb el tema del dia, Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De què parlàvem avui a l'enquesta del dia?
Mira, la pregunta era si et sembla que començar l'escola el 5 de setembre amb jornada intensiva tot el mes afavoreix la conciliació.
Ja ha rigut, perdó.
Ja està.
Jo ja he votat.
Ja està, val. Doncs mira, el 39% de l'audiència ha dit que sí, el 61% que no.
Clar, el 61% ha dit que no, eh? Estem parlant d'un nou calendari escolar que començarà el 5 de setembre, no? Sí. Sobretot pel que fa als infants i primària, que acabaran a la una del migdia durant tot el mes de setembre.
Sí, correcte.
I, per tant, algú hi haurà d'haver a casa a partir de la una del migdia.
Sí.
D'aquí el meu...
Sí, ahà. Ja li preguntarem al director de la ràdio a veure si... A veure com ho podem fer.
Mensajito, mensajito. Eva, gràcies.
De res.
Tu tens fills o no?
Sí.
Ja m'explicaràs com t'ho fas.
A veure, ja ho veureu, ja suposo.
Gràcies, Eva.
De res.
Dotze minuts i arribem a les 3 de la tarda. Abans, però, ara sí, culturetes. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou,
Bona tarda.
Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda,
ara
molt
faré
bé.
Aquella cosa que m'agrada molt, que és dir... Anna Closa, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ara sí, s'estaven disputant aquí els espais a l'estudi de Ràdio Estel, i és que avui volem parlar ni més ni menys que de Carnaval. Ara us heu d'imaginar tots els membres de l'equip saltant per l'estudi, perquè és... En fi, jo no sé si estem parlant de Carnaval o de que aquesta nit obre Patxà, també t'ho dic, Patxà. Tenim unes ganes, tots.
Obre Patxà?
Encara estem obrint
totes les discoteques, no?
Patxà encara està en condicions d'obrir. Sí, encara existeix l'edifici, com
clar,
perquè...
Jo anava a dir Pont Aeri, però com que ahir vam dir que l'enderroquen, no puc dir Pont Aeri. Però, en fi... després us preguntaré si sortireu avui de festa o no. M'agrada preguntar aquestes tonteries. Xavi Toscano, que anirà a un concert d'aquells minimalistes amb, no? Amb un cello enmig d'un pati. Segur. Tens cara, que t'agradin els cellos?
I tant. M'agrada molt.
I en tinc tres a casa. Va, parlàvem de Carnaval, i és que Tarragona tornarà a tenir Carnaval després d'una aturada de 2 anys a causa de la pandèmia, Sílvia.
Sí, la festa se celebrarà del 22 de febrer a l'1 de març i comptarà amb algunes novetats, així com recuperar actes tradicionals. Puja.
Estàvem parlant del Carnaval de Tarragona, on a la Rua de Lluïment de dissabte 26 hi participaran unes 25 comparses que exhibiran les seves disfresses. La regidora de Cultura, Inés Soler, ha remarcat la importància d'aquesta festivitat. N'ha parlat així.
També posar en valor que aquest Carnaval, que serà atípic, doncs perquè no hi haurà la competició, però val a dir que hem recuperat actes tradicionals del Carnaval, i no només això, sinó que n'incorporem de nous.
Entre les novetats hi ha un ball de màscares que es farà a Casa Miret o una adaptació de la Guerra de la Farina, la qual es llançarà Pols Holly, que és allò... Són les festes aquelles on et brutes molt, no?
Les de color, sí. Normalment vas amb una samarreta blanca.
Per aquestes coses.
Jo sí que no.
Com va això?
Normalment vas amb una... Bueno, o vas tot blanc, no? Una samarreta blanca, i llavors, estàs amb una plaça... Bueno, a Reus ho fem així. Estàs amb una plaça, hi ha música...
Clar, aviam. Ui.
Estem parlant del Carnaval de Tarragona.
Batalla oberta. A Reus ho fem
Reus
així.
Reus aquest any no hi ha Carnaval. No hi ha Carnaval. I aquesta festa m'agradava molt. Llavors, tu vas de color blanc i llavors, quan tu vas a la barra, com si diguéssim, et donen, per una consumició, et donen com una mena de pols de colors. I en un moment àlgid d'una cançó... et diuen, ara ho tirarem, i fan un, dos, tres, i tires tots els colors. Llavors, doncs, quedes tot tacat, no?, de colors.
La barreja de colors, exacte. Carnaval, sempre coloraines, sí. Sempre... En fi, jo no sé si...
Sembla una mica contaminació, també, després, sí? Perquè tota la pols, sembla, al final, ja no és
pols
de colors.
Pols en suspensió.
És de color negre.
Molt saludable no és, la veritat.
No. No. No després és allò que et busques,
si
és
de color negre.
Possiblement una festa creada per lluir després de les xarxes socials.
Això sí.
Sí,
Sí.
Aquelles fotografies on tothom va atacat.
Els polvos aquests no estaven de moda abans.
Polvos aquests,
abans, abans d'Instagram no existien, els polvos.
Està bé.
Sí, no?
Escolta'm una cosa. El que tampoc existia abans era pandèmia, i com que Anna Closa deia... És que a mi m'agrada molt el Carnaval de Reus.
Sí. Ja fa 2 anys que res.
2 anys,
Clar,
per tant,
no
fa 2 anys et vas disfressar.
Sí.
De què? Sí.
Doncs mira, no et sabria dir. No et sabria dir, però perquè nosaltres sempre anem de colors. No ho sé.
Rollo per xis o com?
No, no et sabria dir. És una cosa superestranya. Sempre ens diuen que anem molt personalitzats.
La gent de Reus.
És més la carrossa.
Però sou més de comparsa o de carrossa?
Carrossa, nosaltres no ballem res. O sigui, no ballem al ritme de la música com seria Sitges, que fan coreografies i fan coses. Nosaltres és un altre estil.
Odia eterno el carnaval de Sitges.
Sí?
Sí, jo també ho penso. És que sembla que fiquen barreres, però no pots creuar.
No, saps què passa? Que jo sou molt defensor del carnaval de Vilanova. I aleshores...
Sí, senyor.
I jo tinc una anècdota, que li preguntes a l'Anna de què vas disfressar-te fa 2 anys abans de la pandèmia, doncs he de dir que la nostra colla ens van disfressar d'uns aliens, que és la mateixa imatge que després s'ha pintat el coronavirus, o sigui, verda amb unes antenes, així. És a dir, que
ideal,
vam ser ja...
Ideal. Mira, els que ens agrada el... Ara es posaran contents, també, com que parlàvem de Tarragona i de Reus, els que ens agrada el carnaval de Vilanova... Diem que Vilanova, clar, té el carnaval xulo, perquè Vilanova és la ciutat i Sitges no és més que el port de Vilanova. Alcaldessa de Sitges, molt bona tarda. No.
Per un moment m'he cregut. Ai, Sílvia,
tu te'n recordes de què et vas disfressar la darrera vegada o no?
Sí, i perquè ho acabo de buscar a l'Instagram, perquè no me'n recordava.
Veus? Tu que dèiem? De la festa.
Del Mississippi.
Sí. Què vol dir del Mississippi? Del riu?
Sí, bueno, de l'època del Mississippi. És a dir, les noies anàvem de... ambientats...
Com de l'oest,
Sí, exacte. I aleshores la carrossa era un vaixell que típics de les hores i que anava pel Mississippi.
La carrossa, perquè on te'l celebres, tu?
A Torredembarra.
Molt bé. Un altre clàssic. Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Recordem de què ens vam disfressar la darrera vegada.
No, ho estic pensant des de que m'has preguntat i no... No estic donant-hi voltes i no... Ah, espera't. Sí, d'esquelet.
D'esquelet. Que xulo, també.
Sí, també.
Sílvia, ens volies explicar alguna cosa més sobre els carnavals,
Bueno, dels més sonats, però bueno, ja més o menys els hem dit.
Són Vilanova, Sitges, no?
Solsona, no abans hem dit?
Solsona
també val molt la pena.
Torelló.
El de Torelló també.
El de Sallent, ara em recorda en Jordi.
Ara bé, Torelló s'ajorna, el mes de març. Sí? No es fa quan normalment, que és d'aquí unes setmanes.
I el de Reus.
Sí, el de Reus, de fet, ara l'han suspès i el volíem fer cap a la primavera. Això també és una cosa que sempre diuen, que es repetirà un carnaval a la primavera perquè la gent té moltes ganes, perquè l'hivern té fred.
Això es fa a les roquetes del Garraf.
A Torredembarra es fa el carnaval d'estiu, perquè així la gent de les carrosses...
Es fa també a Porqueres i a Banyoles.
A Porqueres i a Banyoles, també.
També fan carnaval d'estiu. Sí,
home,
sí,
perquè
sí,
així s'aprofita.
Carnaval
perquè la veritat
d'estiu.
Que...
M'agrada això. Vinaròs, també m'indica el tècnic, el Jordi Carretero, que també se'n fa un. En fi, 4 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Ens deia Xavi Toscano que s'havia vestit també de bitxo un any. Mm. Parlem d'un altre bitxo, Don Omar.
Sí. Ja està, Joan, ja ho has hagut de dir.
És veritat.
Ja ho has hagut de dir.
És veritat. No he dit res. Parlem d'un altre bitxo. Anna Closa.
Parlem-ne d'un altre. Doncs avui és l'aniversari del rei del reggaeton, el cantant porto-riqueny que es diu William Omar Landrón Rivera.
Déu-n'hi-do. No sé què ens passa avui, Unes ganes de festa. De 5 octubre. Estem imaginant discoteques obertes, ja.
Aquest estiu és virtual.
Tira, Jordi, tira. Ara, aquesta. Mira. El sol no sé, però la lluna aquesta nit, Déu-n'hi-do com anirà. Anna, què ens expliques de Don Omar?
Doncs mira, Don Omar ens ha acompanyat durant tant de temps a les pistes de ball, al cotxe, a la dutxa, a tot arreu. Doncs avui fa 44 anys. Sí, home, tu no t'has posat música a la dutxa?
Ah, vale, però és que prestes a Don Omar.
Bueno, Xavier, no estiguem mal pensats.
La música.
Vinga. Ah. Doncs juntament amb Daddy Yankee han estat dos dels impulsors del reggaeton. Don Omar va començar la seva carrera ara fa 26 anys, quan la majoria dels artistes actuals d'aquest gènere encara no havien ni nascut. L'última cançó de l'artista és aquesta, que es diu Sincero. Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar. Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar. Y si te soy sincero, creo que... I Anna, avui ens portes també la musiqueta del dia, eh? Sí, avui homenatge a la reina i pionera del funk als anys 70, Betty Davis, que va morir ahir per causes naturals als 77 anys. Davis era amiga de Jimi Hendrix, Sly Stone o Andy Warhol. A més, va estar casada amb Miles Davis. Betty Davis va gravar 3 àlbums als anys 70 i després va desaparèixer de manera abrupta del món de la música. Això és They Say I'm Different.
M'agrada aquest equip, m'agraden aquests informatius perquè sí que són diferents. En fi, gràcies com sempre a tot l'equip. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa. El punt i seguit amb Diana Silva a les 6 de la tarda. I una abraçada molt gran a Olma Giró, que de seguida tornarà a incorporar-se a aquest equip i a fer ràdio amb nosaltres com aquesta secció de Culturetes. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.